Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
Bé, primer de tot, bona tarda. Volia agrair que acceptessin la invitació a l'acte, evidentment, al doctor Gual i Hernández i al president de la Memòria, Jordi Mirabet. I bueno, també la presència per ambientar aquest acte de la Mar Sotet, l'Associació dels Miquelets, i evidentment a tots vosaltres per assistir-hi. Bé, jo volia començar parlant una mica de per què la lliga, no? És a dir, nosaltres vam començar a treballar en aquesta batalla, quan dic nosaltres, més o menys refereixo al grup de recerca en què pertany, que és Dispatri, Didàctica del Patrimoni, bueno, fent coses de didàctica de la història i tot això, i bé, vam començar a treballar amb aquest, bàsicament en el camp de batalla del Menar. Bé, primer cop vam dir, bueno, això del Menar on està, i exactament quina batalla és, perquè no se m'ha de res. Jo diria que no he llegit cap llibre sobre el Menar, i jo pensava de fet que després del 1707 i la batalla del Manxa la guerra havia acabat, la guerra de successió fins a 11 de setembre havia acabat, no? Sembla que, bueno, segons la historiografia tradicional, hi ha dos dies importants de la guerra de successió, que és el Manxa i l'11 de setembre, i tot l'altre no existeix. Bé, doncs vam començar a treballar en aquesta batalla i el que vam veure és que era una cosa molt més gran del que pensàvem. Era una batalla enorme, quan dic enorme és que potser hi havia 40 o 50.000 soldats militars, que no és un número petit, jo m'ho intento imaginar i la veritat és que és bastant difícil, no? Doncs no solament era gran en quant a número, en quant a extensió, al camp de batalla, si mireu els mapes de llibre són bastant grans, és a dir, és una zona molt gran on hi havia molta gent, sinó que a banda d'això sembla que té unes repercussions molt importants. Estem parlant de la campanya de 1610 i és una campanya que comença, si comences a veure els documents i les fonts de l'època, penses que l'objectiu dels borbònics en aquesta campanya és conquerir tota Catalunya i arribar fins a Barcelona, no? Però en canvi, veus que després del Menar i d'una altra batalla, que és la de Saragossa o Montetorrero, també es diu així, bé, Carles és coronat a Madrid. I dius, bueno, aquí què ha passat exactament? És a dir, estem dient que està amenaçada gairebé tota Catalunya i de cop arriben a Madrid, no? I d'aquesta batalla no en parla ningú, però aquí què ha passat, no? Aquest és una mica l'origen de diguéssim, l'arrel, de tot el tema que hi ha hagut posteriorment, no? D'aquesta manera, si mireu el llibre, la veritat és que la batalla és potser la meitat de les pàgines que hi ha de text. La resta del llibre parla de la campanya per davant i per darrere. És a dir, a l'història militar és molt tradicional, si per exemple mireu els llibres d'Ostre i coses així, que tu parles d'una batalla, dediques tres pàgines al principi, una pàgina de conseqüències, i l'important és la batalla. Clar, això no és exactament així. En aquesta època heu de pensar que exèrcits de 20.000 persones, si tu vols desplegar en filera, que és no és com es feia, necessites com dues o tres hores per fer-ho. Aleshores, els comandants, si intentaven fer una batalla, i evidentment intentaven guanyar, és perquè pensaven que la podien guanyar. És a dir, que els dos pensaven a la vegada que podien guanyar la batalla. Per tant, el primer que t'has de preguntar és per què. És a dir, per què hi ha una batalla? Per què els comandants arrisquen els homes? I per què hi ha aquest enfrontament? I què és el que passa posteriorment amb aquests exercicis? I això és el que hem intentat fer una mica en el llibre, no? Quan dic una mica intentem és perquè, a part de mi que fes el que sembla, doncs he col·laborat evidentment amb altres membres del grup, el Francesc Rial també ha col·laborat molt en el treball, en temes de documentació i també en les il·lustracions que podeu veure. Doncs bé, volia començar una mica a parlar de la campanya, no? Ja que estic parlant això que la campanya està important, doncs el per què, doncs, fer una mica de resum de què és el que explica el llibre. La campanya comença exactament per una lluita per la ciutat del Balaguer. Tenim un exèrcit borbònic molt gran, malgrat que en principi, segons, és a dir, al principi d'aquell any, els francesos decideixen fer un acte de bona voluntat i retirar totes les tropes franceses d'Espanya. Eren les tropes que havien guanyat en gran part la batalla del Manxa. Sí que hi retiren les tropes franceses, per tant l'exèrcit borbó, els francesos, declaren les seves intencions de separar les corones. Però tu veus que de cop l'exèrcit espanyol té uns números més grans que l'exèrcit francès i l'espanyol junts. Però això ho explica molt bé, bueno, un gran historiador de l'època, el francès de Castellví, que bàsicament el que passa és que els francesos fan llicències als seus homes i que s'enrolin als regiments espanyols. Els espanyols creen innombrables regiments nous i a partir d'aquí els espanyols són un exèrcit realment important. No? Per altra banda, tenim un exèrcit italià molt petit en comparació amb el que, per exemple, hi havia a Almansa. La derrota d'Almansa és molt important, realment, però al contrari del que sembla, no va acabar amb les esperances austriacistes a Espanya. El que va passar és que va caure a València i va caure a la ciutat de Lleida. Però Catalunya no va ser amenaçada en gran part per Almansa. El que passa bàsicament és que els borbònics, per endinsar-se a Catalunya, necessiten menjar. És una mica el que deia el doctor Walsh sobre el tema de què significa un pas de l'exèrcit per una zona. Penseu que 20.000 persones a una zona que Catalunya en aquella època no és que sigui gaire rica, home, és una tragèdia. I si tu has d'alimentar-los durant 6-7 mesos o 8 o els que duri la campanya, realment has de fer molts números per donar-los de menjar a tots. No? Doncs el que passa és que els borbònics intenten controlar la zona de l'Urgell. Perquè això és una cosa interessant, és a dir, quan es parla d'història es parla de fets i no del per què molts cops. Aleshores, els borbònics, en lloc d'intentar conquerir Balaguer, el que volen és aïllar-la de la resta de Catalunya. Clar, per què? Si són tan grans, per què no fan un setge a Balaguer? Això és complicat. Ells tenien moltes opcions, diguéssim, per intentar. Podien intentar entrar directament cap a Barcelona, passant per Igualada, etc. Podien intentar conquerir Balaguer o podien intentar la tercera opció, que és la que van triar, que és agafar tot l'Urgell, és a dir, una zona amb molt blat, privar a Balaguer i a l'exèrcit austriacista d'aquest menjar i posar a Balaguer en una situació que fins i tot caudiqués i es van dir, no? I és el que trien. Clar, aquí vam tenir un problema, bé, vam estar realment hores discutint amb membres de l'Ultra Recerca sobre el per què Balaguer no cal. Si tu tens una ciutat que no és gaire gran, que hi ha unes 5.000 persones a dins i que sembla que estan mesos assetjada, aïllada de qualsevol comunicació i no cal. I bé, a partir de diverses fonts documentals i d'altres referències, vam arribar a una hipòtesi una mica estranya que està explicada al llibre. Que és la següent, que és que a partir de les zones prepirenaiques, és a dir, les zones muntanyenques, els aliats van fer una nova línia de comunicacions a través dels micalets que havia esmentat abans. És a dir, els micalets eren uns soldats típics de Catalunya, són els hereus dels almogaves medievals, que lluitaven extraordinàriament bé en zones muntanyoses. I, bueno, se'ns va ocórrer unir aquestes dues variables i intentar dir, vaja, i si des de Cardona ells van establir una ruta logística per les muntanyes, no? I vam fer un experiment, que és, no sé si metodològic o com a eina, que és intentar fer una ruta de mínim cost, que es diu, des de la zona de Manresa i Cardona, és a dir, els bastions aliats més propers a Balaguer fins a Balaguer. Una ruta de mínim cost, perquè us feu una idea, és... Si, per exemple, imagineu que heu d'anar a vostre de turisme a algun lloc i heu de passar per zones amb peatges, per exemple a Catalunya, no? Doncs intentar triar la ruta més barata i més ràpida, és a dir, intentar mirar tots els peatges possibles, no? Doncs una ruta mínim cost com la que es va calcular és...
Sí, és molt
gràcic. Sí, m'han de dir-ho, mínim cost.
Es fa 6 hores més.
Mínim cost és gràcic. Exacte. Calcules la gasolina i el peatge veiem que surt més barat. Doncs és una mica això. I ho vam aplicar tenint en compte que els borbònics tenien molta més cavalleria, eren més, per tant, per una via de passada logística, i realment va confirmar la hipòtesi que a través de la muntanya era possible fer-ho. I és una de les hipòtesis que presenta el llibre, jo crec que és una de les coses més interessants que hi ha, que és aquest anàlisi que mescla intel·ligència artificial amb la història més tradicional, no? Per intentar confirmar hipòtesis. Bé, a partir d'aquí, els borbònics no van ser capaços ni de conquerir Balaguer ni d'alinear els subministres per aquesta hipòtesi, pensem, que prou convincent, no? I el que va passar és que es van haver de retirar. Aquí, bueno, anem una mica al tema aquest que la història militar no és allò que explica els grans comandants o el que s'explica als grans comandants, sinó que el motiu de retirada n'hi ha un de molt clar. I és un motiu molt humà. Els borbònics estaven acampats al costat d'un llac, el llac Ivars d'Urgell, que ara mateix s'ha tornat a crear, I van tenir epidèmies fins a un punt que potser el 30 o 40% dels soldats estaven malalts. Allò no es podia aguantar, havien fracassat en l'objectiu i es van retirar. I aquí arribem a la batalla que dona nom al llibre, que és la batalla d'Almenar. És un punt, com deia Antoni Neves, és un punt estratègic molt important. Ja, quan vam fer la prospecció vam trobar des de monedes i veres, de restes de la batalla del Cid, a fins i tot un camp d'aviació de la Guerra Civil, va ser front de guerra a la batalla del Segre, a la Guerra Civil, els Segadors també, és a dir, és un punt que sempre hi ha hagut combats, per algun motiu ben bo. I és que és un punt de pas molt important de l'Aragó i Catalunya. Si tu no controles Lleida, l'altre punt de pas de la Noguera és aquest. I realment n'hi ha, és que no n'hi ha més. Per tant, Lleida era borbònica, els aliats van intentar passar a l'Aragó per Alfarràs, és el punt. Des d'Alfarràs tu pots pujar fins a la zona d'Almenar. Almenar hi ha una espècie d'altiplà enorme, que és el que hi ha, és la porta d'entrada a l'Aragó. I això és el que va passar. Els aliats van rebre molts reforços, fins al punt que el seu exèrcit era igual o més gran que el d'Almansa. Un altre cop, sobre el mite d'Almansa, doncs sembla que no acaben d'entendre. Si els anglesos, com diuen ells ara, no van veure esperances en Carles després d'Almansa, perquè van tornar a enviar milers d'homes, no? És curiós. Doncs el que va passar és que ja es van enfrontar els exèrcits, es van topar. I aquí el problema és com estudies una batalla d'aquest tipus. Bé, de fet el problema és com estudies una batalla. Com deien abans, la història militar en aquest país no és gaire, ni està gaire ben vista ni està gaire treballada. I és un problema greu perquè si es treballa es fa solament a partir de fons. Clar, treballar a partir de fons és un problema. Si tens fonts primàries, no?, de comandants, potser si tens sort d'un soldat, i expliquen la seva experiència. El problema és que l'experiència de cada un d'ells és diferent i sovint contradictòria. És a dir, que si un soldat està en una zona del camp de batalla que va vèncer, diguéssim, la gent que tenia al front, doncs ho veurà d'una manera. Potser aquell home estava envoltat de foc, de fum, de canons, i tenia por, i per tant el que recorda està gairebé inventat. És un altre problema. Els comandants no veuen res del patiment dels seus homes, per tant no te l'expliquen. Tot això fa que tinguis molts punts difícilment encaixables, no? I aquí vam fer servir un altre punt important de com a eina, és a dir, fins i tot innovador, que és el que es diu la teoria matemàtica dels jocs. La teoria matemàtica dels jocs és una eina que es fa servir especialment a economia, però també a sociologia, a política, etc., per intentar analitzar les decisions de les persones. Es va confirmar com a eina matemàtica potent a partir de la Guerra Freda, amb els estudis de John von Neumann, i immediatament es va aplicar a economia, perquè sembla que té un model matemàtic de les decisions que fem per guanyar diners, doncs és bastant més fàcil de calcular. Per que us fa una idea, diguéssim que tu intentes analitzar les decisions dels jugadors, entre cometes, que es diu, és a dir, els protagonistes d'una acció, i a partir de les seves decisions, cadascun d'ells, intentant analitzar les decisions dels altres, tenen un premi, diguéssim, un premi que pot ser positiu o negatiu. Per que us feu una idea, si agafeu, per exemple, un joc senzill com les dames, doncs evidentment el premi és guanyar o perdre. Però si estàs, per exemple, comprant accions de borsa, doncs home, els premis poden ser molt més complexos perquè hi ha molts jugadors i, per tant, la cosa es complica, no? Doncs ho vam intentar aplicar, aquest tipus de teoria, a fer un model per explicar la batalla. I això intenta explicar com es comporten els homes a la batalla, però no només es pot parlar dels homes. També s'ha de parlar del terreny. Si una batalla està en un lloc i no està en un altre, és pel terreny. Això que comentàvem, que en aquest lloc hi ha hagut 4 o 5 batalles, és una prova molt clara. Ningú intentarà atacar un enemic que està dalt de tot d'un turó, evidentment, per exemple, no? O a través d'un bosc, perquè són coses que són totalment racionals. És a dir, tu no poses els teus homes en un lloc que és un suïcidi perquè sí, sinó que intentes meditar. Evidentment hi ha comandants que són més negligents i n'hi ha de millors, no? Però la base és la mateixa. Doncs el terreny és un factor essencial i que tampoc s'estudia. Tu a partir de les fonts difícilment podràs entendre com és un terreny, a no ser que hi caminis a sobre, vegis, intentis saber com era l'època, etcètera, etcètera, no? I el tercer punt són les proves materials. El que vam fer va ser una prospecció arqueològica a la zona amb un, bueno, amb un sistema que és bastant nou, fa uns 20 o 30 anys que la disciplina fa servir, que és l'arqueologia de camps de batalla. I bàsicament el que es fa és, a partir de sensors de posició, els DPS, com el del cotxe, però adaptat, diguéssim, a aquestes tasques, i detectors de metall intentant aprovar totes les petites bales de plom que es van disparar a la batalla. A part de les bales de plom, evidentment, pots trobar monedes, pots trobar trossos de, no sé, de l'espasa o de aplics dels vestits, etc. Però amb aquestes dades tens una evidència material de la batalla, una evidència empírica, que pots combinar amb les altres per intentar crear una visió de la batalla molt més completa del que solament les fonts poden explicar. I a partir d'aquí, intentar encaixar les peces del puzzle. Si tu tens diverses fonts primàries i les saps localitzar el terreny i trobes les bales de la unitat que les va disparar, doncs pots començar a entendre millor aquestes contradiccions. Perquè molts cops són voluntàries, molts cops no és que el soldat vulgui mentir o el comandant es vulgui donar mèrit, que també, sinó que és que realment són visions subjectives i diferents de la batalla, no? Doncs bé, tot això ens ha donat una mica la perspectiva que vam intentar introduir en el llibre. És una perspectiva que potser és molt més confusa que una batalla normal, perquè no són els típics diagrames amb blocs, que semblen una espècie de joc d'aquests d'estratègia en què hi ha fitxes que són unitats, sinó que la cosa és molt més complexa que això. Si, per exemple, es diu que un regiment avança, sembla que estiguin avançant els 500 homes que el composen avancin a la vegada i quan els jutges retiren a la vegada. I no, la gent no funciona així. La gent té por, la gent té pànic, no entén les coses, potser no avancen, potser nunca retira. És una mica el que hem intentat explicar, no? Clar, aquest punt de vista és molt més confús, però també és molt més ric. Tens una visió que ja no és simplista, és una visió complexa de la batalla, i el que has de fer és intentar analitzar-la i treure l'entrellat de tota aquesta confusió. Una batalla que a la fi és un fet molt confús i no és fàcil, i fins a cert punt és massa simplista intentar simplificar-la, valgui la redundància, a blocs i un mapa amb quatre coses dibuixades, no? És bastant més complicat. Bé, com també deien abans, la càrrega és una cosa molt més complexa que no... Imagineu-vos que són 4.000 homes que van anar a cada cop. Clar, quan es diu de cop és allò de dir, bé, de cop no, és de cop. És a dir, els 4.000 no van arribar a combatre a la vegada, n'hi ha molts que potser no van combatre, altres que van tenir més baixes, etc. I vam descobrir, per exemple, coses com que l'altura del sol el dia de juliol del 1710, que va ser la batalla, estava just a l'altura de l'horitzó i els borbònics estaven enlluernats pel sol quan els anglesos van carregar. De fet, bueno, allò és victòria de Catalunya perquè realment el comandant és anglès, però hi havia holandesos, hi havia alemanys, hi havia tropes de bastantes més nacionalitats que no pas els anglesos, però com el comandant és anglès, doncs vam decidir fer-ho així, no? Per tant, el que veiem és que una batalla és una cosa molt més complexa que no el que la història militar fins fa 20-30 anys ha intentat explicar. I en aquest sentit el llibre és un esforç per vincular la història militar que s'està fent a Catalunya al que s'està fent a la resta del món. Què va provocar aquesta batalla? L'exèrcit borbònic es va retirar fugint. La batalla de fet no va durar més de mitja hora, una hora. Però en canvi les repercussions són impressionants. L'exèrcit borbònic se'n va corrents i no para fins a Saragossa. Allà és de una altra batalla que ells no volien, i el que va passar és que gairebé es destruït l'exèrcit borbònic. És com el Mansa però al revés, és a dir, si el Mansa tenen la idea que els borbònics destrueixen completament l'exèrcit aliè, aquí passa el mateix, però al revés. La diferència és que les decisions que van prendre els aliats no van ser les... Clar, això, dir 300 anys després és molt fàcil, no? Però les decisions que van fer, sobretot per part dels anglesos, que són qui tenien el pes dins de l'exèrcit, no van ser les correctes. Ells van a Madrid per tornar al rei, i van deixar que els francesos ajudessin un altre cop als borbònics espanyols. El que va passar és que quan els francesos van tornar a envair Catalunya pel nord, per Girona, van haver de recular a tota pressa, perquè clar, Catalunya era l'estió, o sigui, a la península ibèrica, al territori d'Espanya, perquè Portugal també era austriacista, evidentment, i no ho podien deixar sol. Els anglesos, que han estudiat la batalla molts cops a mitjans del XIX, després de la guerra d'independència espanyola o la guerra del francès, quan vulguin dir, han intentat assimilar el mateix concepte i han dit que els castellans es van tirar les armes contra l'exèrcit austríac. Bé, en part és veritat, però és, de la mateixa manera els catalans es van llançar les armes contra l'exèrcit borbònic, és a dir que, i això no va impedir a Felip acabar de conquerir Catalunya. Per tant, això a priori no sembla una raó de pes. El que va passar és això, de que per raons estrictament gairebé militars, els francesos van decidir donar suport un altre cop massiu a Felip, perquè el veien realment molt, molt debilitat, i van tornar a Catalunya. L'exèrcit austriacista es va retirar de Madrid, perquè realment fora de les seves bases de Catalunya era molt difícil passar l'hivern, i es van retirar dividits en dos. Els anglesos, com sempre, van anar a la seva i van decidir retirar-se per una altra ruta. Amb la mala sort, o la sort, o no sé com dir-li, d'aquests borbònics es van posar entre tots els exèrcits. Els anglesos totalment aïllats es van rendir i va haver la famosa batalla Villaviciosa, que no sabem exactament què va passar. No? Si de fons són contradictòries normalment, a Villaviciosa és increïble. Tu trobes des de gent que diu que és una gran victòria borbònica, catalans i anglesos, que diuen, ai, perdó, anglesos no, que no hi havia, i alemanys i portuguesos que diuen que de fet va ser una victòria aliada. És molt complicat de saber. Suposo que és una batalla que s'hauria d'aplicar sistemes com el MENAR, intentar estudiar tant de batalla i a partir de les fonts i de les proves materials treure'n l'entrellat, perquè realment és molt complicat. Els anglesos havien de perdre, és a dir, que Villaviciosa va ser una derrota, perquè així ells no queden sols com els únics que van perdre. Però, i els borbònics, evidentment, també. Però el fet és que després de Villaviciosa, en el qual qui es va retirar de la zona de combat van ser l'exèrcit borbònic, els aliats van poder retirar-se fins a Catalunya sense problemes. Per la qual cosa no és una altra Almansa ni una altra Saragossa. L'exèrcit derrotat, en teoria, no va ser destruït. Fins a tal punt que quan tornen a Catalunya van mantenir la línia de front fins al final de la guerra de successió a nivell global. No? L'any següent, bé, ells no retiren un altre cop a Balaguer, perquè un altre cop parlant del tema de l'efecte dels exèrcits en el territori i en la gent, virtualment entre els dos bàndols van acabar amb tot el menjar que hi havia a la zona de Balaguer i d'Urgell. Per tant, ells es van retirar a la zona d'Igualada perquè és que no hi havia menjar. I els borbònics, en lloc d'anar fins allà, es van retirar a Lleida. No van passar d'allà perquè aquella zona està completament devastada. Aleshores, bé, l'any següent hi ha la batalla de Prats de Rei, en la que, per exemple, hi ha alguns comentaris bastant curiosos, com el d'un pagès que va escriure que feien molt més mal als alemanys traient les vigues de les cares per fer foc que no pas les bombes dels borbònics. Tornava una mica això de mesclar història militar i sociologia, o... Doncs, sí, Prats de Rei va ser una altra victòria aliada, els borbònics es van haver de retirar una altra cop a Lleida, i la guerra, en quant a qüestions militars, va quedar així, no? Com de tot això es passa a dir que la guerra va durar dos dies, gairebé a Almansa i l'11 de setembre, que Villaviciosa va ser una victòria aliada? Sembla, a Espanya sembla que quan es parla de la guerra de successió, no es tinguin en compte l'altre front, que és important realment, que és el front de Marlborough, el front de Flandes. En aquest front, els francesos van patir una derrota darrere de l'altra. I fins al punt que França no es va recuperar gairebé fins Napoleó, de la derrota militar que va patir la guerra de successió. Tot això el que ve a dir és que realment és una guerra extraordinàriament complexa, que no s'ha de decidir ni molt més per motius militars, sinó bàsicament diplomàtics, i que les files que coneixem com l'11 de setembre és, diguéssim, un punt final que també s'ha d'estudiar molt perquè pot aportar moltes sorpreses, tal com ha dit el doctor Hernández, sobre el per què, el com i què podria haver passat. Bé, fins aquí la presentació del llibre. Us voldria tornar a agrair la vostra presència i molt bona tarda.